L'Art d'Educar, amb Isabel Gaià, Rosa Gairal i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
No us el perdeu!
Bon dia i benvinguts en aquest programa. Ja estem acabant el segon trimestre del curs escolar i és temps d'avaluacions. Aquesta paraula moltes vegades fa respecte perquè representa valorar allò que s'ha fet, com ha anat, què cal millorar. Avui ens centrarem en l'avaluació en l'àmbit escolar, com es du a terme als centres educatius, quins resultats s'obtenen, plantejarem si l'avaluació tal com es fa actualment és la més eficaç, entre altres aspectes. I ho farem amb dos docents, un de primària i un de secundària. Abans, però, la Isabel ens farà una introducció per centrar el tema.
Hola, bon dia a tothom. Avui, ara, com a introducció, parlarem una miqueta de per què és tan difícil a vegades avaluar, no? Tots sabem que això que sense revisió i avaluar doncs no hi ha una millora, no? Aquesta afirmació val per qualsevol activitat que nosaltres fem a la qual tinguem alguna influència, perquè si són activitats que no podem influir, clar, no té sentit, no? Tant amb els nostres problemes personals, com el rendiment de la feina, com el projecte que hem fet, a veure com progressa, o si és útil el que estem fent, doncs en qualsevol moment necessitem parar i diure, a veure, què passa, no? Com ho hem fet? Quin resultat hem tingut? Què hem de canviar? Això és senzillíssim, això ho diem i ho veiem meridià. Però per què és tan complexa? O sigui, no és tan senzill, ho sembla, no és tan complexa i intervenen tantes coses que fixeu-vos que tots, per això tots sempre repetim i repetim un error una vegada i una altra i una altra. No només les persones, sinó les institucions, els col·lectius, i molt sovint ja ens n'adonem, no? Llavors, en una avaluació que si la fem ben feta, que és que hem d'això parlem, no? Sempre es posa de manifest sempre aspectes que no funcionen, clar, per això ho fem. Si no, no la faríem, mai no ho fem tot prou bé. El que passa és que és difícil reconèixer-ho. I aquí està el problema. Per què? Perquè quan dubtem, quan pensem que potser ens hem equivocat o quan ens adonem que allò que consideraven com una veritat, no? Que estaven segurs, pues que no acaba de funcionar, hi ha sempre, en general, no vull dir en general, no podem dir sempre, però és molt comú que i en un principi ens espantem, no? Ens espantem i diem, el primer instinte és de recular. Això ho fem tots i per què això? Avui, per explicar una miqueta, ens centrem en l'escola, que és del que parlem, no? Penseu que en una escola els professorat, primer de tot, dedica molt de temps a preparar les classes. Després es consensuen decisions entre els membres dels equips i quan un avalua no pensa només en un mateix. Quan tu veus que una cosa l'has fet malament i te n'adones, saps que els altres potser també se n'han adonat i això també costa, no? Llavors, l'escola és un lloc que és importantíssim treballar en tot arreu, en equip, eh? Llavors, també es fan cursets per millorar la didàctica. O sigui, representa moltes hores i molt de treball. Es fan claustres on ja hi participa molt sovint tot el professorat i es passa molta estona i els mestres i professors s'esforcen, defensen les seves opinions, els seus ideals i, a més, és una tasca que per si mateixa implica, pues, això, molta responsabilitat. Tot això fa que avaluar sigui una cosa molt important a l'escola, però bastant difícil, i que és una cosa que cal anar-la assumint a poc a poc. Posats tots en el context de l'escola, no és difícil imaginar que en un lloc que s'han d'avaluar tants aspectes com l'aprenentatge de les matemàtiques i de la llengua, com la competència artística, la capacitat de prendre decisions, en un principi començarem tots a posar-nos a la defensiva. Jo això ho he viscut i m'he posat jo la primera. Això passa molt sovint, no? En certa forma no podem fer-ho d'altra forma. Si ho fem seriosament, trobarem sempre coses per canviar i millorar. I potser també sovint, com que nosaltres som els que hem fet alguna d'aquestes coses que cal canviar, doncs ens sentim tocats. I per què ens sentim tocats? Perquè una mica sentim com si ens poséssim nosaltres mateixos en qüestió, quan no és així. una cosa que havíem pensat que seria ideal, l'havíem defensat, no és allò, potser té que ser d'una altra manera, però no som nosaltres que hem fallat. És pues, aquella opinió, aquella forma de posar-ho tots junts, s'ha de mirar a veure què és el que cal canviar, no que sigui que nosaltres hem fallat. No? Llavors, costa també molt allò quan una persona pues, defensa molt, això costa a totes les institucions, no? Ha defensat molt, s'ha posat allà una discussió de fort, de valent, i després has de canviar perquè veus que no tenies tanta raó, no? Llavors, això, en més d'una ocasió, i en més de dos, i en més de tres, ens ha passat a tots, i és una cosa difícil, no? Hem de pensar que si no ens equivoquessin, no existiria la millora. I quan ens equivoquem, no posem en qüestió nosaltres, no ens posem nosaltres en qüestió. De fet, quan ens equivoquem i ens adonem que ens hem equivocat, de fet, creixem. I, de fet, madurem i descobrim nous aspectes. Hi ha una última cosa sobre això, i és que inclús quan una persona ha de reconèixer un error, pot sentir-se ell mateix, no el que els altres pensin, ell mateix pot creure que... Oh, pues jo vaig contra les meves idees perquè això ho havia defensat durant molt de temps. Tenies una idea tan arrelada de que tenies raó, tenies una convicció tan forta, inclús pots arribar a tenir la necessitat de creure que allò ha de sortir bé. No? Llavors, com veieu, és difícil. El que passa és que ara jo exagero una mica perquè quedi clar una mica quina és la dificultat d'avaluar. Ja s'ha exagerat, però el mecanisme és aquest. Perquè moltes vegades doncs, les coses passen molt suaument, la gent ho accepta a la primera, però la dificultat està en això. I llavors una sola cosa, que això només ho apuntaré perquè és molt complicat. A les escoles hi ha molta diferència d'opinions i fora de les escoles sobre si hi ha d'haver-hi, això és una cosa global, avaluació externa o no. Si ha de ser la mateixa escola la que fa les avaluacions dels alumnes i les avaluacions de com funciona l'escola o si ha d'haver una avaluació externa. L'única cosa que jo vull apuntar és que tots, individualment, col·lectivament i institucionalment, tots és impossible, vivim a prop dels problemes. I la completa objectivitat és impossible, per tant, es perd perspectiva. Ara, el que ve de fora també té la diferència de veure de fora de la llunyania, si ha de ser una avaluació externa, o de la pròpia subjectivitat del que ve. Perquè el que vingui a avaluar també és objectiu. Però se compensa una cosa a l'altra. Això és una opinió meva, perquè sobre això hi ha moltíssima discussió, però l'opinió meva és aquesta, que una cosa compensa l'altra. I no ha de ser mai una punitiu, mai. Ha de ser més bé de coordinació, d'ajudar a aclarir, de buscar solucions. Ara, punitiu no.
Bé, com veieu, hi ha molts matisos sobre el tema de l'avaluació i bé, per això tenim dos professionals que ens acompanyen i que ens podran aclarir algunes coses sobre el tema o si més no donar-nos a conèixer com s'està fent en els centres educatius. Tenim l'Agustí Massip, que és mestre al Col·legi Antoni Vilanova, i la Isabel Palejà, que és professora d'anglès a l'institut i a més cap d'estudis, o sigui que també domina força el tema. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Bé, en tot cas, per començar, quins mecanismes utilitzeu en els centres educatius al moment de plantejar l'avaluació dels alumnes? Suposo que deu ser també hi ha matisos entre primària i secundària i cada un pot donar doncs, el seu punt de vista, no?
Bé, a mi em sembla que el que comentaves tu ara mateix, no? Jo penso que, com tot, és una evolució, és a dir, no es pot avaluar igual amb un nen de 6 o 7 anys que amb un de 15 o 16. Per tant, és evident que m'imagino que ha de ser diferent sempre quan parlem, per tant, quan parlem d'avaluació, penso que hem de diferenciar sempre una miqueta el tema primari i el tema secundari. Encara, per exemple, encara que el tema de l'ESO potser no, ni podríem matitzar i en podríem parlar més, no? Però en tot cas, el tema de batxiller seria un tema molt concret, el tema de l'ESO seria un altre i el tema primari, evidentment, seria un altre. Pel que fa a primària, a mi sembla que el que està clar és que bàsicament és l'avaluació continuada, és l'observació del treball diari és el que marca més la diferència. Això, treballs de classe, proves aprovatives, com s'utilitza el tema de l'ús de l'agenda, del treball que se'n fa, de l'aportació a la classe, una miqueta tot això, evidentment, sense perdre de vista que també hem de preparar pels exàmens, no? Aquesta paraula màgica i que tan horrible que sempre surt i que penso que hauríem de començar a desmitificar d'una vegada. I és un tema que és un tema prou important com per parlar-ne i desmitificar la paraula examen, no? I per tant, aquí primària s'utilitza poquet, però també és un altre element més per acabar de definir, diguem-ne, d'una manera més objectiva possible la nota final. El que passa que també crec que és molt important que la paraula examen moltes vegades bloqueja de gent, bloqueja automàticament. És a dir, hi ha gent que és capaç de fer una fitxa de treball superbé i la mateixa fitxa de treball li dius que és un examen i no te la fa bé. I aleshores, clar, aquestes proves objectives, que són objectives teòricament, resulta que a la pràctica no ho són tant. I aquest és un tema que també valdria la pena tenir present i tenir en compte moltes vegades.
Jo ve una mica fent referència al que abans ha dit la Isabel de sobre el concepte d'avaluació. Penso que també potser hi ha gent que confon o identifica avaluar només amb posar una nota. És a dir, sovint parlem de... Quan és l'avaluació? A veure, l'avaluació no és un dia, no és el dia que posem la nota. No? L'avaluació és un procés que comença el primer dia que tu tens a l'alumne i acaba el dia que li poses la nota, però aquella nota realment és posar número a un seguit de processos que s'han fet durant tot un temps determinat. Per tant, posar la nota no és fer l'avaluació. No? L'avaluació és verificar un procés, penso, que s'ha començat i que s'ha d'anar revisant contínuament. Llavors, eines per avaluar, com ha dit l'Agustí, evidentment secundària potser és algo diferent de primària, no? Primer fem l'avaluació inicial, quan els alumnes arriben al centre. Sobretot aquesta avaluació inicial potser és més important a primer, perquè són els alumnes que no coneixem. A partir de segon i de tercer, de vegades fins i tot és el mateix professor que els torna a tindre, per tant ja sap en quin nivell se'ls ha deixat al curs anterior, no? Aquesta avaluació inicial la fem habitualment a través d'una prova escrita, això sí. Després vindria el que és l'avaluació formativa o sumativa, que és aquella que fem al llarg d'un temps determinat, pot ser un trimestre o pot ser, considerem tot el curs, no? I que aquesta avaluació formativa o sumativa també hi ha proves escrites, però aquí penso que és ja on t'intervé més l'observació, no? Pensem que si parlem de competències bàsiques, el nen el que estem donant-li són competències per la vida i que aquestes competències nosaltres hem de veure si les va assolint, no? Si és capaç de treballar autònomament, si és capaç de prendre decisions, si reflexiona abans de fer una determinada tasca, i tot això no ho podem veure més que per l'observació diària. Per tant, els alumnes han de tindre clar que el que fan cada dia és avaluable. No només és avaluable el que fan l'últim dia en una prova escrita. El que fan cada dia és avaluable. I el professor això els ha de fer saber el primer dia de classe. Que tot el que faran cada dia és avaluable. I que allò servirà per després posar una nota al final. Però que aquella nota final, si ells han treballat o ells no han treballat, no els ha de sorprendre en cap moment. Perquè no és només que un reflexe del que han anat fent. Per tant, jo crec que aquest és el concepte, no? I després ja vindria l'avaluació final, que seria la de final de trimestre o la de final de curs, que llavors seria, normalment nosaltres fem proves també escrites, però que és una prova més. Vull dir, per mi el concepte de final d'avaluació, primera o segona, es pot dir que quasi que ni els meus alumnes no el noten, perquè vull dir, a mi si em coincideix final de primera avaluació amb un control escrit, m'hi coincideix, però si no m'hi coincideix, no m'hi coincideix. Vull dir, jo vaig seguint, cada dia vaig avaluant, cada dia observo, cada dia faig les meves anotacions respecte del que l'alumne fa i al final, evidentment, he de quantificar allò d'alguna manera, amb un número, però l'avaluació és tot el que fan els alumnes a classe.
Mm-hmm. I a l'hora de prioritzar, mm-hmm, es prioritzen continguts, es prioritzen actituds, es prioritzen o tot més o menys?
A veure, abans he parlat de competències, no? Una paraula que doncs ara es fa anar molt. De les competències que els alumnes han d'adquirir, no? N'hi ha unes que diríem que són específiques de cada matèria, però després hi ha unes altres que són transversals, no? La competència lingüística, tot i que facin socials, també l'han de tindre o també l'estan adquirint. O la competència, jo què sé, ha d'aprendre a aprendre, també la fan en totes les matèries. D'alguna manera penso que, i això no dic que sigui fàcil, tots els professors ens hem de posar d'acord amb com aquestes competències transversals els valorarem dins de la nostra matèria. Nosaltres, al nostre centre, per acord de claustre, totes aquestes competències que fan referència a hàbits, actituds, a esforç, a tot el que fa, diguem-ne, que seria comú a totes les matèries, això ho valorem un 30% de l'assignatura, o sigui, de la nota. La nota que donem al final de, bueno, de curs o d'avaluació, la nota aquesta, hi ha un 30% que estaria relacionada amb les competències aquestes, no? Que de fet hi ha algunes competències que entren en els dos, diguem-ne, en els dos blocs, tant en el 30% com a l'altre que, diguem-ne, que en el que valoraríem les competències procedimentals i també amb les del saber, perquè no oblidem que també han d'aprendre continguts teòrics. Vull dir, tampoc penso que no hem de caure amb l'error d'anar només a aprendre. Sí que hem d'aprendre a aprendre, però també hi ha d'haver una base sòlida en la qual ells també hem de poder avaluar d'alguna manera, no? Mm-hmm. Llavors, per exemple, doncs, jo què sé, un procediment on està? Quan fan un exercici, com el valorem? Només com una actitud, perquè l'han fet bé o perquè l'han fet, senzillament perquè l'han fet, perquè cada dia al començar la classe, si tu has posat uns exercicis, has de mirar si els han fet els exercicis, perquè això és una actitud que tu els has de valorar. Per tant, quan fan un exercici no només és una actitud, sinó que també és després com han fet i, per tant, si han seguit el procediment adequat. Per tant, també és una mica difícil dir valor, posar percentatges exactes. Habitualment ho fem així, no? Vull dir, per claustre el 30% seria tot el que fa referència a coses actitudinals i un 70% seria el reste de l'assignatura.
Mm-hmm. I a primària també feu...
Bé, a primària, bàsicament el que és l'avaluació, és el que abans era, és l'avaluació contínua, l'observació directa i diària, diguem-ne, del treball que es fa, el que estava dient, vull dir, si tenen deures que fer-los, si estan fets que fer-los bé o no fer-los bé, tenir l'hàbit del treball, l'hàbit de l'estudi, la participació a la classe, les preguntes, les respostes, evidentment tot això és el que es té bàsicament en consideració. I després ja ve, diguem-ne, aquestes proves més de contingut, en la qual això pot acabar de decidir, diguem-ne, cap a un costat o cap a l'altre, la balança, no? Però penso també, no obstant, penso que a primària, bàsicament el que sí que és molt important és aquest treball d'hàbits, no? Uh-huh. Penso que és fonamental que des de a l'escola se treballi bàsicament el treball d'hàbit de treball, l'hàbit de l'estudi, l'hàbit d'arribar puntual, l'hàbit de fer els deures cada dia, l'hàbit de ser, que el fet d'aprendre molts continguts. I penso que els continguts a primària han de ser, diguem-ne, el lloc on ens apoyem per a treballar tota la resta, no? I que no obstant, jo penso una altra cosa, no és desmereixer els continguts, al contrari, jo penso que si un té l'hàbit de fer les coses, els continguts els assumeix sense adonar-se'n, no? I penso que aquí estaria una miqueta la gràcia, i potser hauríem de capgirar una miqueta la idea. Jo sempre dic, per desgràcia, tots plegats estem enfocats massa a la nota i massa poc al treball, i si potser si enfoquéssim tota la nostra energia cap al treball, tindríem la nota tranquil·lament. En canvi, si ens foquem tota la nostra energia cap a la nota, doncs moltes vegades deixem el treball per fer, no? I penso que això és un concepte que hauríem de tots plegats i hauríem d'intentar introduir als nostres alumnes, als nostres pares, als nostres companys, a tothom, no? Dir, ei, a veure, vull dir, si l'important és la feina, la nota vindrà sola, no? I per tant, és una miqueta l'exemple que sempre poso jo als meus alumnes de l'Edison amb la bombeta. És a dir, l'Edison va petar 200 bombetes abans que s'encengués, no? Vull dir, això és important, vull dir, la constància, el treball, el creure que un pot aconseguir una cosa i, per tant, jo treballo per aconseguir-la. I al final, segur que ho aconsegueixes, no? I, per tant, i en canvi, si ens focalitzem en el resultat, doncs no aconseguim ni una cosa ni l'altra moltes vegades.
Només volia fer una pregunta, no? No, o sigui, jo entenc que no estic d'acord que no s'ha de focalitzar en el resultat, però el resultat de qualsevol cosa, igual que per un adult, ens dona el límit i ens dona el que allà nosaltres hem arribat i el que som capaços de fer i el que hem arribat a fer i el que sabem, Doncs amb els alumnes és el mateix. Tenen que tenir algun referent clar de que allò ho han aconseguit. O sigui, que sí, jo però... estic d'acord que és molt important el procés, estic d'acord amb la base, però és necessari que ells tinguin clar que se'ls estira, que hi ha una exigència i que hi ha una necessitat que ells mateixos puguin veure aquella línia a la qual han d'arribar.
Sí,
aquí hem arribat una meta, no?
Sí, però ara, sí,
encara que cada un però, tingui la seva
meta. El que plantejo jo és que, el que plantejo jo moltes vegades és que nosaltres, és a dir, ens hem transformat en espectadors de tot plegat, no? Sí. Llavors, quan veiem un atleta córrer els 100 metres en 9 segons, diem, carai, que bé, no? Però ningú ha vist que durant 4 anys ha estat entrenant-se cada dia 8 hores. Això ningú ho ha vist, i ningú ho veu, i ningú li dona importància a això. Aquest és el tema. És a dir, per tant, el que penso que hem de dir és donar importància a l'entrenament diari, perquè si tu t'entrenes diàriament, aconseguiràs el resultat. Una miqueta d'això, no? És a dir, som espectadors.
Però ells saben exactament...
Records, però no veiem el treball que hi ha al darrere, no?
No, però jo estic totalment d'acord, però ells saben el que han de... el que han de
saltar,
el que han de saltar, si és una barra, el que han de... Llavors, un que tindrà unes capacitats anirà a unes que sabrà que el seu límit és aquell. El que sigui un atleta d'un altre dirà, jo pujaré més, no? Però el sentit de sentir exigit, és això el que jo vull dir, que és molt important, no?
Sí, jo estic d'acord amb tu en aquest sentit, no? Penso que els alumnes des del primer dia han de saber quins criteris tu seguiràs a l'hora d'avaluar-los, no? És a dir, ells han de saber, com dius tu, allà el que tu pretens, a on pretens que ells arribin. Perquè d'aquesta manera, si tu els demanes un treball, ells, per exemple, han de saber quines característiques ha de tindre aquell treball, de presentació, d'exigència, de rigor, perquè si no, després se perden, no? Per tant, de bon començament, i una cosa que hem fet aquest any, és a totes les aules i a totes les classes, a cada alumne i cada professor ha donat a la seva aula els criteris, que això va ser una mica, diguem-ne, feixuc per part dels alumnes, perquè clar, que tots els professors el primer dia de classe els hi facin una mena de mini programació dient, doncs donarem aquests continguts, valorarem aquestes coses, els meus criteris de valoració seran aquests, això potser és una mica pesat, però penso que necessari, perquè ells sàpiguen, com dius tu, allà el que es pretén i el que el professor valorarà del seu procés d'aprenentatge. I una altra cosa de les que ha dit l'Agustí, que estic realment d'acord, és amb el que parles tu de la cultura de l'esforç. Penso que això és bàsic. Promocionar la cultura de l'esforç i que d'alguna manera des dels centres estem una mica lluitant a contracorrent de lo que va la societat, de lo que van les famílies i de lo que van els pares, no? Els pares, que jo sóc mare i tots els que som aquí potser també, no? Vull dir, com hem d'exigir als alumnes esforç quan ells estan acostumats a una vida que tenen de tot sense cap esforç. Això costa molt de fer-los-hi veure. Els alumnes venen, suposo que potser els de primària són més petits, però els de l'institut venen a l'institut amb uns mòbils, amb telèfons, m'estic referint, a maquinetes d'aquestes de música, caríssimes, sabates, bambes de marca i alumnes que no es mereixen pel seu rendiment escolar res de tot això. Llavors, aquests alumnes que tenen tot el que volen sense cap esforç, després tu a la classe, quin esforç els hi pots exigir, no? Vull dir, els pares, d'alguna manera, en aquest aspecte, han de contribuir. Aquesta és la seva contribució a l'avaluació de l'alumne. Vull dir, si els pares concedeixen tot allò que volen als seus fills i sense cap mena de... És que, d'alguna manera, no és que hagin els alumnes de pagar amb un treball o el que els hi donen els pares. Els pares donem als nostres fills el que podem, és lògic, no? Però, d'alguna manera, ells saben que en aquest moment han de fer un esforç per tirar endavant uns estudis que estan fent. I els pares això de vegades no ho tenen molt clar.
No estan acostumats a esperar allò que volen, ho tenen de seguida, ni a guanyar-s'ho. No? Llavors això ja es converteix en un hàbit, es converteix en una manera de ser. Uh-huh. Estan depositats allà esperant que els hi vingui.
I quan fan un treball i a la primera no els hi surt bé, i apleguen perquè ja no en saben més, o diuen que els deures no els sé fer i així acabo abans també, no? I una altra cosa diguin, no, a veure, tu els deures has de fer, bé o malament, però els has de fer. Uh-huh. Ja que els fas, fes-los bé, no? Però els has de fer. Perquè el més fàcil és dir, no ho sé fer i així acabar la feina, no? Que és una miqueta el que es porta avui en dia.
Ells estan acostumats a l'estímul-resposta, no? Vull dir, es posen davant de l'ordenador i allí els hi plantegen coses ràpides que ells amb un clic responen, i quan tu pretens que un exercici o una activitat que han de fer sigui per reflexionar, sigui per pensar, sigui per decidir, o sigui per una cosa que ells consideren que ja això és un esforç extraordinari, doncs allò ja no ho fan.
No, però és el que dèiem, que és la societat en general, sí. És la que porta cap aquí, i penso que és un treball de reflexió que hem de fer tots.
Sí, vull dir, que hem de ser tots, molt conscients, eh? Vull dir, que moltes vegades diem la societat i ens quedem tan tranquils.
No, que és una reflexió. És que
la societat som cada un de nosaltres, eh?
Sí, i tant, i tant.
Som cada un de nosaltres, que és molt important, que moltes vegades la gent oblida. No, això és la societat, no. Tu ets part, tu
formes part. És un lloc comú.
Exactament, tu formes part d'aquesta societat, eh? Vull dir, no ens triguem de les poses damunt.
Però és trist que sempre hàgim d'anar sempre a casa als centres educatius contracorrent. O sigui, sempre hem d'anar...
Jo crec que és una de les feines que té sense motius, anar contracorrent. No?
Sí.
És que malament el dia que anés a la corrent.
Aniria molt bé, també.
Home, estaria més tranquils, també.
Exacte.
Això està clar.
I la feina potser també rendiria molt més, i potser també hi hauria més alegria en ambes parts si tots anéssim una miqueta més a una. I en canvi sempre ens trobem en què, nosaltres, no?, que compartim, que no sé què, que no sé quant, no ens surten a la realitat, i dir, compartir, si això és la llei del més fuerte, vinga, passo jo al davant i ja s'arreglarà el darrere.
Jo penso que en aquest aspecte la funció del docent i a l'institut, bàsicament la del tutor,
exacte,
té una feina molt important a fer, i una feina que jo constato cada dia, de que contínuament els tutors estan en contacte amb els pares. Una altra cosa és que després els pares d'ells obtinguis la resposta que tu creus que haurien de tindre, no? Però que els tutors contínuament avisen els pares de com va el procés, de si no va bé. Habitualment, per desgràcia, se'ls truca quan no va bé. Potser també haurien de trucar quan va bé, però bueno,
també.
Però doncs, els truquem quan no va bé, els truquem perquè vinguin, parlem amb ells, i moltes vegades ells, la seva resposta és jo no sé què fer, jo no puc fer res més, sí, clar, i davant d'això...
Jo sempre dic als pares, l'únic que no pot fer un pare mai és claudicar de la seva feina de pare, que és educar. Pot estar cansat de moltes coses, però mai pot dir no puc més amb el meu fill. I penso que això és un gran... és una miqueta el reflex del que dèiem abans. És a dir, quan no puc, com que no vull fer res, doncs dic que no puc i així acabo la feina, en lloc de plantejar-se una altra manera de fer, no?
Una altra estratègia. Si l'estratègia que fins ara fa servir no li funciona, doncs ha
de canviar. El
mateix que ha de fer el professor a la classe si se va servir una estratègia i aquesta no li funciona. Exactament.
Però clar, el més fàcil és dir que no ho sé i així acabo la feina abans, no? Una miqueta... També ens queixàvem de alumnes, els pares de molts pares, desgraciadament, fan el mateix, no?, en aquest aspecte. Jo sempre dic, no pots claudicar, un pare no pot claudicar d'educar el seu fill. Pot claudicar de moltes coses, però d'això no.
Jo em pregunto, quan, per exemple, hi ha un alumne que el professor fa aquest seguiment i veu que l'alumne doncs va seguint, s'esforça, té uns aprenentatges adquirits i tal, posa un examen escrit, i aquell examen no li surt, s'ha bloquejat pel que sigui, i diu, ostres, com pot ser que m'hagi donat aquest resultat? Què passa? Es dona la nota en funció d'aquest examen escrit? Es fa alguna altra prova per veure? O s'agafa una mica el que s'ha anat observant i els exercicis que ha pogut fer anteriorment a l'aula, perquè clar, si els ha fet a casa també li poden haver fet, no? Hauria de ser, doncs, això, no? Quin mecanisme s'utilitza quan et trobes en un cas així?
A veure, jo penso que, desgraciadament, és bastant freqüent. És a dir, jo penso que hi ha molta gent, i a més, molts alumnes, bastants alumnes, que jo sé positivament que saben una cosa en concret, jo sé perquè a la classe ho han fet, ho han explicat, i per tant ho saben bé, han fet activitats i exercicis, arriba un examen, el que deia abans, la paraula examen, que automàticament bloqueja les ments de molta gent, i que a l'examen no li surt, no ho fa bé, se bloqueja, ho fa malament, no acaba a temps, mil coses d'aquestes, no? Això succeeix sovint, no? El que passa és que, a veure, jo penso que el professor no és només posar la nota, sinó és observació diària. Tu saps que aquella persona ho sap. Per tant, això és un mecanisme més que tens per aquells, diguem-ne, que tens del dubte, en tot cas, no? Perquè és que te saps clar, tu, que ja ho fan bé, no sé què. A veure, l'has de matitzar molt, aquesta nota, l'has de matitzar moltíssim. A veure, des de primària, això, l'examen no és diguem-ne, una nota decisòria, en certa manera, no?
A veure, al llarg d'un trimestre no es fa només una prova escrita. Normalment se'n fan diverses. Llavors, és una mica estrany, seria una mica estrany, que un alumne que tu percebeixes a l'aula que les coses li van bé i que contesta adequadament quan li preguntes, que els exercicis els porta bé fets, que tu observes que el seu aprenentatge és correcte, seria estrany que després tots els exàmens escrits que fes, tots els sortissin malament. A veure, si només n'hi hagués un, podria ser que li sortís malament, però si n'hi ha dos o tres, de la majoria d'assignatures de proves escrites se'n fan com a mínim dos, per no fer-ne més.
Jo també suposo que també, a veure, m'imagino també que és dir, amb el temps, la gent se va acostumant, diguem-ne, no? a fer l'examen, diguem-ne, no? I per tant, aquest bloqueig inicial, que pot ser molt gran, amb el pas del temps i amb la matització que cada vegada fas, arriba un moment que potser ja ho assumeix com una cosa, com una cosa normal, m'imagino.
Jo us asseguro que no veig gaires alumnes molt amoïnats el dia que hi ha un control escrit, Vull dir, hi ha els responsables que han estudiat i que, bueno, pues fan el control bé, i els que no han estudiat i que molts dies arriben i diuen control, no se n'han enterat ni saben que n'hi ha, i després, bueno, pues hi ha els altres que, bueno, més o menys funcionen com el reste del trimestre, però angoixats, vaja, jo no hi veig
gaire. Els amoïnats són els que no hi haurien d'estar.
Exacte, jo massa angoixats sí. No els hi veig, no? I de totes maneres, vull dir, crec que si es donés el cas de que un professor...
És un altre paràmetre tenir en compte, això.
Clar. Si un amoïnat vol dir que està... d'alguna manera visualitzés que això passa, doncs penso que llavors se'n donaria compte, no? Vull dir, aquesta disjuntiva d'entre un alumne que fa molt bé tota classe i després treu molt mala nota a l'examen, normalment això no es dona.
Però vull dir que un alumne d'excel·lent pot arribar al 6, per exemple, per entendre, sí, per posar la xifra, sí. No? Vull dir, no, aquest, no, a veure, evidentment, si un sap, no? Però sí que pot...
Llavors, l'alumne parla, el professor parla amb ell, se li pot tornar a repetir l'examen, i de maneres de revisar el procés n'hi ha moltes.
El que potser, un que li passés molt sovint, seria veure, fem-li oral o tal, a veure què passa. Sí. Podria ser que una persona tingués un bloqueig expressar-se d'una determinada manera, oral o escrita. Sí. També, potser, ara jo penso que no tant, però potser hi ha hagut un sarampió durant una època, com a mínim de la part de la que he estat jo, que l'examen s'ha com, diguéssim, és això el que deies tu abans, no? El que deia l'Agustí, com un mite. No? Llavors, no s'han fet exàmens fins que comencen a ser grans. Ells, els alumnes, no han tingut, no exàmens molt complicats, comprovacions de si havien après allò que s'havia fet, que ho poguessin comprovar ells.
Sí, digue-li proves.
Tu has arribat fins aquí, tu has arribat fins allà, i ells, des de petit, han anat veient que li ha costat un esforç arribar allà, s'han anat fent petites proves i ell ha anat adquirint un exercici, una capacitat de valorar-se ell mateix, de saber el que li costa arribar, de saber el que li costa arribar a aquell lloc, no? Doncs jo penso que això també podria ser una de les causes, no? Que s'hauria de començar una miqueta més aviat.
Bé, ens avisen que se'ns ha exaurit el temps. Aquí ens han quedat coses al tinter que hauria sigut interessant poder-ho comentar, però bueno, doncs podríeu venir un altre dia i també ho podem acabar d'aclarir, no? Us donem les gràcies per haver acceptat aquesta invitació. Esperem doncs que els nostres oients també els hi hagi sigut interessant conèixer més com funciona tot el tema de l'avaluació. I bé, doncs esperem això, poder comptar amb vosaltres en una altra ocasió. Okay. Nosaltres donem per acabat aquest programa de l'Art d'Educar, donem pas a l'informatiu amb l'Alfonso Reig. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Que tingueu un bon cap de setmana.
Adéu.
Adéu. Ràdio Falset 107.6 FM.